Hasta luego, taxi libre.
Que vagi molt bé. Bona tarda i bona setmana.
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Ministeri de l'Interior prepara el trasllat a Catalunya entre avui i demà de 6 dels presos independentistes. Són l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i actual president del grup de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que aniran segurament a la presó de Brians 2, i també de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa, que previsiblement ingressaran al centre penitenciari de Figueres. Els altres tres polítics independentistes, empresonats per ordre del jutge Pablo Llarena, que són Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, estan pendents que el magistrat respongui a la petició d'informació que institucions penitenciàries ja li han fet arribar avui per saber si té diligències pendents o bé si, com en la resta dels casos, no suposa a l'acostament. Les primeres informacions situaven Joaquim Forn com un dels empresonats del qual ja es preparava el trasllat, però continua pendent d'autorització. D'altra banda, destaquem a aquesta hora que ja es coneix la sentència del cas Pretòria, amb condemnes màximes de 7 anys i 9 mesos de presó, 7 anys i un mes, perdó, per a Luis Andrés García Sáez, exdiputat del PSC, i de 5 anys i 9 mesos per a l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. També han estat condemnats Macià Lavedra i Lluís Prenafeta, en aquest cas a penes inferiors a 2 anys, cosa que fa probable que no acabin ingressant a la presó. Andrés Manuel López Obrador, el candidat de l'esquerra, ha guanyat aquest diumenge les eleccions presidencials a Mèxic amb una àmplia victòria sobre els seus principals rivals, José Antonio Meade, del Partit Revolucionari Institucional, i Ricardo Anaya, del Partit d'Acció Nacional. Tots dos han reconegut ja la victòria del seu adversari. Ada Colau guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons el baròmetre de l'Ajuntament, que s'ha fet públic avui. Concretament, obtindria el 16,2% dels vots. Esquerra perdria 4 punts en relació amb l'anterior enquesta i se situaria amb el 12,4. El PSC n'aconseguiria el 6,1, el PDeCAT el 5,6% i Ciutadans es quedarien al 5,2, tot i que alguns sondejos amb intenció de vot no només directa, sinó també cuinada, per dir-ho així, se situa molt més amunt. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Només destaquem en plana religiosa que comença un curs de formació organitzat per diàleg interreligiós monàstic que es fa al monestir de Montserrat. És un curs de formació interreligiosa, la 13a edició, dedicat aquesta vegada a Raimon Pàniker. Ara sí, de seguida, el mirador de l'actualitat, abans el pensament del dia.
Hi ha detalls que reflecteixen un clima. En els altaveus de les estacions de metro, diverses vegades al dia, s'emet un missatge d'atenció als viatgers. Es demana que estiguin atents a les seves pertinences i els posen en guàrdia contra els lladres i delinqüents, especialment quan actuen al costat de les portes dels vagons. Un missatge útil per evitar sustraccions i disgustos, especialment per als turistes. Una crida a la vigilància i a la prudència. En el fons, no obstant això, representa un atac a la confiança. No et pots fiar de ningú. En qualsevol moment, algú pot robar-te. Un botó de mossa d'una de les manques més greus de la nostra societat, la falta de confiança. Per viure a fons i créixer en l'amor, per madurar i ser feliç, la confiança és un requisit bàsic. En els nens i nenes, la confiança dels pares i dels educadors és indispensable. Sense confiança, s'esquerda la seguretat personal, el món es torna hostil, les alarmes s'encenen a l'instant. En els matrimonis, en les parelles, sense confiança es viu el caient del dubte i del neguit. Quan se sofreixen injustícies, la confiança en Déu obre escletxes de futur. Una tasca personal i social avui inajornable. Com recuperar la confiança en els temps turbulents que vivim?
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem. Després del comentari que heu sentit avui amb Lluís Serra, germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, el nostre temps diari de comentari de l'actualitat. Parlarem de la sinistralitat a les carreteres, un problema cronificat que ens preocupa. Per exemple, l'any 2016 es va registrar a Catalunya la xifra més baixa d'accidents mortals, amb 125, quan el 2015 havia estat de 158 i el 2010 de 2012. Hi havia una davallada interessant. L'any passat, el 2017, però, la xifra va tornar a augmentar fins a 169 morts a les carreteres, un increment del 9,7% de víctimes en relació amb l'any 2016. Per tant, tenim del 2010 un descens del 31,3% fins al 2016, ja que aquell any hi havia hagut 246 persones mortes per accident de trànsit en zona interurbana. Cal destacar que de les 169 persones mortes l'any passat a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 46 eren motoristes i 11 ciclistes. Una nova realitat, sobretot la dels ciclistes, que també ens preocupa. En el Pla de Seguretat Viària, aprovat ara fa un any pel govern català, es planteja reduir almenys a la meitat de cara al 2020 la sinistralitat amb morts en relació amb el 10. Ara per ara, sembla molt difícil amb aquestes dades. Les xifres d'accidents, en qualsevol cas, no es redueixen significativament en els períodes més llargs de 3 anys consecutius, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. És per això que volem reflexionar, dintre de la limitació del nostre temps, sobre la importància de la responsabilitat en el trànsit, especialment coincidint ara amb l'inici del període estiuenc i amb la mirada posada en la jornada eclesial que celebràvem ahir, la de responsabilitat en el trànsit, en la seva 50a edició. Responsabilitat personal, com també de les administracions públiques amb les carreteres i la protecció de la seguretat de tothom. L'experiència de beneir vehicles també és una qüestió per als creients importants, però avui parlarem sobretot de com actuar humanament. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat, d'una banda, Esteve Rifà, col·laborador de la Pastora del Trànsit a l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda, senyor Rifà.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. També saludem avui Carme Torralba, enginyera industrial. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència. I també saludem Roberto Lavandera, que és militant del Partit dels Socialistes de Catalunya a Vilafranca del Penedès i exportaveu de territori al Parlament, entre altres tasques que ha realitzat. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé.
Bé, tenim, em sembla que vostè ens comentava ara, senyor Labandera, xifres del primer trimestre d'aquest any, que em sembla que no apunten en bona direcció pel que fa a la reducció de morts.
En realitat, ho comentàvem prèviament a entrar aquí a l'estudi, doncs les dades són d'un creixement a Catalunya en relació del primer trimestre, comparant el primer trimestre sí. d'aquest any, el primer trimestre de l'any que ve, i sempre doncs, mantenint allò de que, clar, segurament pot haver hagut un gran accident que incrementa el nombre de víctimes.
Per exemple, la Setmana Santa d'aquest any ha caigut abans i això pot influir.
I el
també.
Creixement és un 81% en el primer trimestre en relació al primer trimestre de l'any 2017, uh-huh. amb una tendència que, com es deia en la xifra que donaven abans, es va trencar a partir de l'any 2014-2015, que havia hagut un descens progressiu.
En tot cas...
Però jo crec que aquesta és una xifra important. I, a més a més, ahir va passar una altra cosa, un altre país europeu, que és el cas de França, però pels que van a França, s'ha començat a aplicar la reducció de la velocitat de 90 a 80 quilòmetres en les carreteres secundàries.
És doncs
a dir,
important.
Que per tots aquells que facin en cotxe les vacances a França ho han de tenir en compte, però que aquesta és una mesura amb molta polèmica a França, i fins i tot hi ha llibres que comencen a escriure, francesos, de cada tema, el primer que fan és...
Són molt intel·lectuals.
Molt intel·lectuals, però una de les qüestions importants que surt és justament que pràcticament calculen els experts que reduint aquests 10 quilòmetres es redueix un 20% la sinistralitat, és a dir, les persones afectades, ja sigui per mort o, com dèiem abans també d'entrar a l'estudi, els que queden després d'un accident amb seqüeles importants.
Això és terrible, evidentment, els que queden amb seqüeles. Evidentment, és molt tràgic a la mort, però...
I el cost personal i després el cost social i el cost econòmic global de la societat en aquest tema.
Per tant, a França, carreteres secundàries, per tant, parlem de les que tenen doble sentit, les que no són autovies ni autopistes,
no
per entendre'ns.
Autovies,
80 per hora, màxima velocitat en totes. A l'autopista em sembla que continua sent 130,
130
la màxima.
Sí,
cosa que també...
És
un contrast. Sí, i exacte, i se'n deu en pluja, que ho indiquen moltes vegades. Sí, senyor Rifà, sobre aquestes dades i senyora Torralba després, o qui vulgui, és igual.
Bé, jo a mi les dades sempre em posen força nerviós perquè parlàvem abans dels percentatges i a vegades ens crida més l'atenció si veiem un nombre quan els panells luminosos que hi ha a les carreteres ens ho diuen. De tota manera, jo penso que l'accidentabilitat és un fenomen cada cop més boig, més cru, més dur, però jo penso que nosaltres hem de posar-hi molt. Aquest fet humà a l'hora de conduir, que això n'hem parlat moltes vegades, aquest ser conscient que el volant no ha de ser una eina per desfer, si més no, una eina d'unió, tant si vas sols com si vas acompanyat, tant si te la fan com si te no la fan, doncs ser correcte, ser amable, demanar perdó, perquè en fem moltes, inconscientment. I a vegades, conscientment, hi val la pena saber demanar perdó si les hem fetes perquè en som conscients, no? Però a part d'això, també ser conscients de que la carretera ha de ser un vincle de goig, de plaer de viure, no una eina de nervis, de sortir pensant que aquella X quilòmetres els farem aquell temps i que si vaig a 120... Són molts factors que jo penso que a l'hora de sumar amb accidentabilitat hi fan molt.
Uh-huh. I factors que són molt multilaterals. És a dir, no és només l'administració pública amb les carreteres, no és només el conductor amb la seva actitud, que també són importants, sinó que és la suma.
Sí, jo diria que hi ha una cosa que ens fa molta ràbia. Que si hi ha 90, anem a 90. I si hi ha 120...
Podem estar-hi en contra, opinar, però quan estem al volant, complir.
Ens agradi o no ens agradi.
Ens agradi o no ens agradi. Sí, són d'aquelles coses que hem de dir, s'ha de complir.
Però encara que pugui semblar... Quan fa uns anys, el primer govern tripartito es va fer una reducció a 80 quilòmetres en algunes zones de l'àrea metropolitana,
sí, recordem.
A l'enorme debat i la tensió política que hi va generar en molts llocs. No?
Sí. Després es va revertir parcialment aquesta...
Sí,
no? Es va fer la velocitat variable.
Alguns canvis s'han mantingut algunes zones. Però
exacte. Carme Torralba.
A veure, jo quan parlem de reduccions i percentatges i tot això, a mi està molt bé, però a mi m'agradaria saber com fer-ho, com poder-ho fer realment això, no? Jo, la meva experiència personal és que els meus pares van morir tots dos en un accident de cotxe i jo el que veig és que hi ha un problema d'edat. Els meus pares tenien, o sigui, el meu pare super prudent en les carreteres, però en un moment d'una sortida d'un cedir el pas, es veu que no va veure, o el temps de reacció va ser massa, havia de ser més ràpid del que ell estava per la seva edat, i un camió els va embestir, van morir tots dos, no? Això ho dic perquè hi ha un tema que és com estan les carreteres, per una banda, d'acord? Però l'altre tema també és com estem les persones, o sigui, no és la mateixa capacitat de reacció que tenim al volant i a qualsevol lloc una persona de 40 anys que una de 80. Com es fan els exàmens de conducció? Clar, et poses davant d'un ordinador amb tota la concentració d'allà sense
que res. Vostè refereix als exàmens mèdics per renovar el carnet, certament. Sí, no, però ja l'hem entès, ja. Sí. Quan ha dit això de la pantalla, l'hem entès.
Clar, et poses davant de la pantalla, concentrat i tal, però clar, quan tu estàs conduint, pot passar qualsevol cosa que et distregui, que t'allò...
És una prova mèdica bàsica que requereix una mica la col·laboració d'un mateix, no? Dir, estic preparat, no estic preparat.
Sí, però clar, per l'altra banda, jo pensava, o sigui, el meu pare és superprudent.
Poc rigor, creu vostè.
A veure, en segons casos, sí. Mm-hmm. I després, clar, evidentment hi ha persones de 80 anys i persones de 80 anys, vull dir, persones amb molta lucidesa i unes altres que no tant. O sigui que posar una edat també és molt complicat. Però, clar, jo penso, com aconsegueixes això? Perquè, per l'altra banda, si limites a l'edat el tema de donar un carnet de conduir, també estàs acotant la llibertat o la mobilitat de persones que d'altra manera no poden fer-ho. No?
Hi ha persones que amb 85 anys poden conduir molt
Exacte.
Bé i n'hi ha que amb 75 no.
A veure, clar, hi havia un company d'enginyer industrial amb 100 anys que conduïa.
Clar.
Que conduïa.
Sí, sí. Ja
fa temps d'això, però sí, vull dir... Clar, o sigui, tot és molt complicat.
I tant. Li agraïm a Carme Torralba que amb l'ús de la seva llibertat hagi recordat la història dels seus pares, que, evidentment, fora de micro ens la va comentar en el seu moment i sabem com és de tràgic, tot i que la mort d'una persona gran pot semblar més natural, en aquest cas no l'esperàvem. Suposo que per sobre dels 80 anys, tots dos, els seus pares...
No, just, complet.
Just 80.
Just 80, mm-hmm. Sí,
sí. Sí, senyor Rifà volia parlar i després
bé,
senyor Labandera.
Li dono la raó a la senyora Carme...
Sí, Carme Torralba, sí.
Doncs perquè jo penso que quan passem la revisió, perquè el carnet ens ha caducat o està a punt de fer-se, tenim una concentració molt concreta amb aquella pantalleta que et surt al túnel, el temps que has de calcular, però, dit i fet, quan surts al carrer, te n'oblides. No perquè... Però és, la concentració no és la mateixa. Crec que algun cop ho he comentat aquí, en alguna entrevista, que quan un té que conduir ha d'estar per la feina. O sigui, el conductor ha d'estar com els senyors de l'autobús, per feina. Diran, home, és que va amb la família, té dret a parlar. No, té dret a escoltar. Però parlar, millor no fer-ho. Perquè qualsevol moment és suficient curt per tenir un ensurt. I això, per desgràcia, i que digui el contrari, que m'ho digui públicament, perquè a mi m'ha passat, i jo sóc un ésser humà petitó respecte a la immensitat de l'home, no? Llavors, jo penso que és molt important la concentració, l'estar per la feina, perquè és quan estàs més a gust. Per què? Perquè és que van amb tu, jo sempre dic a vegades amb la família, si algú s'adorm, jo feliç. Perquè vol dir que estan contents i tranquils quan jo condueixo.
Mm-hmm. De vegades va bé mantenir-se despert per restar vigilant el conductor.
Però
ja l'entenem, sí, sí.
Si un va segur i tranquil,
sí,
els
sí,
altres
sí.
Es deixen anar.
Ja buscarà vostè, doncs, posar-se a la ràdio o cantar sol, no?
Sí, alguna cosa d'aquestes. O gaudir del moment de conduir, doncs, en pau i tranquil·litat, no ho sé.
Sí, però sempre havent dormit les hores.
Home, sí,
anteriorment,
sí.
Eh?
I sense haver begut ni pes
i sense haver... Exacte, senyor Labandera.
Parlant justament d'un tema que ha sortit, que jo crec que és important, bueno, fa poc s'han designat el nou director general de trànsit del Ministeri de l'Interior,
sí,
que ha tornat a recaure la designació en el Pere Navarro, sí, i amb dos objectius, bàsicament, que se li han posat políticament. Un és la llei, revisar la llei de trànsit,
de seguretat viària.
I de seguretat viària,
sí.
Que és de l'any 2014, cuidado, la darrera.
La darrera ja és amb el govern del PP, sí.
Ha tingut algunes ineficiències perquè ja s'ho plantejava el mateix govern del PP fer modificacions en la llei. I l'altre és el carnet de conduir, que s'està plantejant una revisió a fons. No tant, no he llegit res sobre el tema de l'edat del carnet de conduir, però segurament que s'inclourà un major rigor en el tema de... tant en el tema de la pròrroga com en el tema de la primera adquisició del carnet de conduir. I després, el tema dels punts, la modificació...
Que ja existeix des de l'any 2006.
Perquè un factor important que no queda controlat són la gent consumidors d'alcohol i de droga reincidents. Uh-huh. I que, per tant, diuen, home, segurament treure el carnet conduir per tota la vida és una mesura molt exagerada, però, en canvi, sí que no hauria de ser exclusivament tornar a fer una prova, sinó que s'hauria de...
S'ha de ser més rigor a l'hora de...
Ara, de tota forma, el 35% dels accidents són per distracció.
Sí, és que és això.
Ese és el tema més...
I el mòbil està fent un gran mal, sí. Ho sabem.
El mòbil incideix moltíssim en
per això la importància també de conscienciar amb això.
Tal com tu llegies aquí, sí. Hi ha un tema de mortalitat que va en l'ús de les motocicletes, les bicicletes, és a dir, els vehicles menors. És sí. un tema important, eh?
I tant. Sí. És veritat que s'estan fent esforços per adequar algunes grans vies, grans concentracions urbanes, com Barcelona i l'àrea metropolitana, amb carrils de bicicleta, que no sempre són fàcils de gestionar, perquè també hi ha gent que es queixa, o de vegades no sempre es posen adequadament, això
no
sempre és opinable.
I no són
respectats, també. Ni per part d'uns, ni de vegades per part dels ciclistes.
Això
s'ha de
dir, perquè a vegades els ciclistes també fan algunes que dius...
Sí. Els motoristes
també, exacte.
Els conductors pateixen.
Sí, certament.
No, els motoristes moltes vegades t'avancen per la dreta,
la
no?
Dreta,
ni els veus.
Sí. Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el militant del PSC i exportaveu de Territori al Parlament, Roberto Labandera, l'enginyera industrial Carme Torralba i el col·laborador de la Pastoral del Trànsit a l'Arcabisbat de Barcelona, Esteve Rifà. Tenim com cada dia una pregunta sobre la qual podeu votar, amics oients, a radioestel.cat. Ruth, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. Es pot assolir una sinistralitat zero a les carreteres? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, amb un treball educatiu persistent i amb més prudència. Com a segona opció, sí, amb més millores viàries i més control sobre els conductors. I com a última opció, no, amb tants cotxes, motos i tecnologia potent, és impossible.
Gràcies, Ruth. Podeu votar encara fins a 6:45, amics oients, a radioestel.cat. Està guanyant la tercera i última opció, és a dir, els oients no són gaire optimistes sobre la sinistralitat zero, que ara fa un any, aquí en aquest programa, l'anterior directora del Servei Català de Trànsit, ara ha canviat també amb el nou govern català, però l'anterior ens deia que sí que es creia que es podia aconseguir. Bé, és una meta que tots creiem que és possible algun dia, però els oients en un 64% creuen que no. Ara, com a mínim, doncs, reduir al màxim, no?, la xifra, això seria desitjable. Vostès què en pensen?
Home, jo penso que hi ha la frontera del desitjable, que l'objectiu desitjable, que és la sinistralitat zero, però jo penso que poden arribar a millorar molts aquests resultats. Jo estava mirant també les xifres europees. En realitat, som el cinquè país en quant a la menors índices de sinistralitat. També s'ha de dir, perquè a vegades sembla que estem a la cua. Pues sí. Aquí no estem a la cua en aquest tema, però aquestes baixades o aquests ascensos que hem tingut són preocupants. No? Uh-huh. I els països que més han guanyat en aquest sentit i han millorat el tema de la sinistralitat han fet dues coses fonamentals. I les dues tenen a veure amb el conductor. Un, reduir les velocitats, i s'està parlant fins i tot a la ciutat. L'alcaldessa de Madrid ha plantejat que en la trama urbana de Madrid estan estudiant que no se pugui superar els 30 km per hora.
Sí, això
és un debat que en altres ciutats europees
sí,
també...
Sí, allò de la zona 30, que es diu,
i
sí.
I dos, l'increment de la sanció, és a dir, les mesures punitives. Països com el Regne Unit, que en realitat han baixat molt la seva sinistralitat, han aplicat bàsicament aquestes dues mesures. Uh-huh. Però jo coincideixo que és un tema pedagògic perquè la cultura de la velocitat és una cultura de la violència, d'alguna forma, uh-huh. I creiem que s'hauria de fer, doncs, sobretot, estimular allò. I sobretot una altra cosa, que també diuen els conductors, bueno, però si jo compleixo la normativa, on estan els beneficis de ser el bon conductor, la bona pràctica? I això, doncs, semblaria ser que en aquesta revisió també es podrà fer aquestes valoracions de que sigui o una baixada en les assegurances dels cotxes o d'alguna forma premiar...
Alguns estímuls en positiu,
estímuls,
no?
En positius, perquè uh-huh. Si no, només tenim les sancions.
Clar, a vegades ens pensem que es va molt des de l'administració a la cultura del càstig. Clar. I hem d'anar més a la cultura de l'estímul a conduir bé. Breument, perquè el temps és limitat, senyor Rifà, si vol.
Sí, ràpidament. Dos qüestions que jo algun cop els he apuntades. Una, tots els conductors haurien de ser reciclats. O sigui, passar cada X temps un reciclatge. Jo l'he fet. Jo he anat amb un curs de reciclatge. Parlo per la pròpia experiència i quants vicis em van detectar. Fa molts anys que condueixo i em van anar molt bé. Tot i així, encara de tant en tant alguna en faig. L'altre és que quan ens venen un vehicle, no ens expliquen o li diuen al venedor en el que compra, això té, porta música i va sol. I tu te'n refies de la música i va sol, i aquest és el motiu de l'accident.
Carme Torralba, sí, molt oportunes aquestes reflexions, certament, sí, Carme Torralba.
No, jo amb el tema de les preguntes aquestes, reduir-ho a zero seria meravellós, però...
Com a mínim zero mortalitat, encara que pugui haver-hi algun accident.
Sí, però és impossible, perquè jo crec que hi ha molts accidents que és pura distracció, error humà, i que són inevitables, malauradament. Que es poden reduir, fantàstic, i ja jo crec que entre tots hem dit moltes coses per fer-ho,
sí.
No? O
sigui, podem dir que...
Jo, el punitiu, a mi em sobta, perquè trobo que, en el fons, no està, o sigui, jo sempre, no perquè gastis més diners, per dir-ho així, se'n deixaràs de tenir menys accidents, no? O sigui, sí, pels residents, d'acord, segons quins casos, d'acord, però el punitiu, francament, no li veig jo.
Ara comentarem alguns aspectes de la celebració d'ahir, la jornada de responsabilitat en el trànsit, però abans la Ruth ens té preparada la notícia curiosa del dia que va de cotxes avui, oi que sí, Ruth?
La gran majoria de nosaltres recordem les campanyes de sensibilització de la Direcció General de Trànsit, sobretot a l'estiu. Són anuncis que cada cop ens impactaven més. Històries en primera persona que, com a mínim, et posaven els pèls de punta. Fins i tot en la publicitat actual de cotxes s'insisteix molt més en el plaer de conduir i en la seguretat al volant. Això, però, no ha estat sempre així. En els anuncis de cotxes dels anys 60 i 70 s'incitava la velocitat, gairebé la competició. A dins dels vehicles hi anaven tots els membres de la família. Havies incloses i maletes fins al sostre. Fins a l'any 1974 no existia el límit de velocitat. Així no ens ha d'estranyar que durant els anuncis d'abans s'incidís molt en la velocitat màxima que podia agafar el vehicle. Per exemple, l'anunci del 5000 utilitzava eslògans com aquests: els 5 places amb més nervi, o des de quan un cotxe familiar ha de ser avorrit? És digne de veure el cotxet quasi derrapant per carretera sense asfaltar a tota velocitat. Els 5 ocupants del vehicle gaudint de l'experiència i fins i tot en un moment demanen una cigarreta, o en l'anunci del Citroën Dian 6, encara més provocador. Un gendre i una sogra van en el cotxe. La sogra té el paper de copilot pesat i va dient: vigila amb el sot, que no poses gasolina, i altres preguntes per l'estil. El gendre va contestant a totes les preguntes, elogiant totes les prestacions que ofereix el cotxe, però al final es cansa de les preguntetes i lliga la sogra com una mòmia al seient de darrere. I això, que segons l'anunciant, el cotxe va dirigit a gent encantadora. Menys mal. Sort que ara la publicitat de vehicles ha madurat i fins i tot hi ha un anunci d'un cotxe de gamma alta en què el vehicle no apareix fins a l'últim segon, quan el protagonista de l'anunci ha arribat a casa des de la feina conduint la seva bicicleta. Per cert, aquest anunci està rodat a Barcelona i el narrador insisteix en l'aquí i ara, concepte que ara està tan de moda. I com diu l'anunci, quan perdis, sobretot quan perdis, perd.
Això suposo que no ho dius per la selecció espanyola de futbol, ahir, o altres que van perdent en el Mundial.
És important saber perdre.
Sí, sens sí. Dubte.
No, però aquí s'ha oblidat una qüestió.
Sí?
En els anys, parlo de molts anys, els que tenim ja uns quants.
Podíem fer història,
el dia 18 de juliol, sí, amb un camió, sí, podia pujar tothom sí, amb el cistell, amb el mocador de fer farcells, i a passar el dia a la muntanya.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
I això, sí, jo ho recordo.
No es mirava tant, aleshores, eh?
I en canvi, és de l'empresa que no tothom sabia conduir, eh? Vull dir...
Sí, deixin-me dir que, si no rebento, Ruth, jo tinc un Golf GTI de fa 30 anys, acaba de complir ara.
Bravo!
És veritat que no és que sempre s'hagi de fer, perquè també s'ha de mirar per la seguretat, però hi ha alguns cotxes bons, eh? Deixin-me
dir. Això vol dir que tu també tens 30 anys més?
Sí, clar. No, 30 anys més no. El vaig comprar molt jove, i no tothom ho pot... Jo em sento un privilegiat d'haver-ho pogut fer, però és veritat que tampoc cal comprar un cotxe aviat, eh? Perquè això és una despesa que no és de primera necessitat, certament. Bé, hi ha gent que els hi duren els cotxes, i els fabricants i concessionaris els interessa també anar venent cotxes nous, no?
Clar, exacte, sí.
Sí, i també per la seguretat s'ha de mirar.
Clar. El que sí, com a nota també interessant, jo trobo que aquestes que ha posat aquí la companya és absolutament increïble com ha canviat la mentalitat,
sí,
perquè allò era una incitació per comprar amb uns paràmetres, no? I ara segurament que la propaganda hauria d'anar a viatjar totalment segur amb un cotxe que donés una major garantia de seguretat a les persones que en formen part.
No? I ara deixem-me dir un apunt. La sogra, eh? O sigui,
la figura de la sogra.
La sogra. O sigui, sí, però sí. No podia ser un company de feina. Per
no.
Era la sogra. Sí.
Senyors, ho hem de deixar, però acabem dient que Esteve Rifà va participar ja a Girona en una celebració eucarística per les víctimes i ferits de trànsit i que hi ha la possibilitat de beneir vehicles per Sant Cristòfol.
Sí, efectivament. Hi ha moltes esglésies, tant de Barcelona com de Catalunya, que ho fan.
El 10 de juliol.